T'ha agradat? Repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. De dilluns a divendres a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de dilluns a divendres a 3:15 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Principat. Cerdanya 104.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, amics i amigues de la taula de l'Evangeli. Benvinguts una setmana més a aquesta tertúlia radiofònica on conversem sobre les lectures de la missa de cada diumenge. Avui ho farem de les del diumenge quart de Quaresma, que és el que litúrgicament parlant celebrem avui. Ens trobem als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, des d'on fem avui el programa per a tota la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Passem ja a saludar i presentar els nostres convidats. Patricia Navas, hola, què tal?
Molt bé.
És mare de família, periodista i membre del moviment de Schoenstatt i de la família de l'Anyell. Gràcies per ser de nou amb nosaltres.
A vosaltres.
Pare Josep Miquel Larrion, hola, què tal?
Molt bé, bon diumenge a tothom.
Gràcies. Igualment, és salesià al Col·legi Sant Ermengol d'Andorra la Vella i vicari d'Encamp, encarregat de l'església del Pas de la Casa. Això també és Andorra.
L'església de Sant Pere, Sant Pere, no? De la Casa.
Sí, molt bé, gràcies per aquesta matisació que ajuda també als oients, tenim molts oients d'Andorra també, eh? Per tant, doncs, que sàpiguen que els hem tingut presents.
Som allà.
I mossèn Josep Montoya, hola, què tal?
Bon dia.
Com estem?
Molt bé,
sí?
Ben trobats.
Bueno, doncs és pare de família, diaca permanent i responsable pastoral de la Vall Fosca, al Pallars Jussà. Molt bé, també recordem als oients, com sempre, que el programa està dirigit pel Melcio Querol, produït per l'Àlex Alsina, que avui té també el seu càrrec el control del so. Maria Marín, que els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge quart de Quaresma és del primer llibre de Samuel i del capítol 16.
En aquells dies el Senyor digué a Samuel:
«Omple d'oli el cor i vés-te'n. T'envio a casa de Jessé, el betlehemita. Entre els seus fills veig el que jo vull per rei».
Quan arribà, va veure Eliab i pensar:
«Segur que el Senyor ja té davant el seu elegit».
Però el Senyor digué a Samuel:
«No et fixis en el seu aspecte ni en l'alçada de la seva talla. L'he descartat. Allò que l'home veu no és allò que val. L'home veu només l'aspecte exterior, però Déu ve el fons del cor».
Jessé va fer passar davant de Samuel els 7 primers dels seus fills, però Samuel li digué:
«D'aquests 7 el Senyor no n'escull cap».
I Samuel afegí:
«No queda cap més fill?».
Jessé respongué: «Encara queda el més petit, és a pasturar el ramat». Samuel li digué:
«Aneu a buscar-lo, no ens posarem a taula que no hi sigui aquí».
Jessé el feu anar a buscar. Tenia el cabell roig i els ulls bonics. Tot ell feia goig de veure. El Senyor digué a Samuel:
«Ungeix-lo, que és ell».
Samuel va prendre el corn d'oli, el va ungir enmig dels seus germans i des d'aquell dia l'esperit del Senyor s'apoderà de David.
Fragments de l'inici de la història de David. El profeta Samuel és enviat a ungir el que ha de ser el nou rei per la infidelitat de Saül. L'elegit és David, que rep la unció per a fer la seva missió, és a dir, la que el Senyor li encomana, i la força
per a dur-la a terme.
Això són paraules molt boniques, però quan et trobes, quan ens trobem els cristians com a portadors d'una missió, que en tenim consciència? O com ho veuen vostès? Primer, si volen comentar el context d'aquesta lectura, tenen la paraula a partir d'ara. Qui vol començar? Pare Larrion?
En aquest diumenge el poble es troba també davant una situació de crisi, d'inseguretat, de no saber on va. I busca un rei perquè busca una solució. Diumenge passat ens deia que Déu sempre està enmig del poble i aquesta és una ocasió més en què realment Déu mostra que està amb el seu poble. Però Déu no actua directament, sinó que busca el camí, i el camí és un altre home al qual confia la missió. En aquest cas, és Samuel. En la nostra vida no hauríem d'esperar que Déu solucioni els problemes, sinó aportar nosaltres el que cadascú pot aportar a la situació concreta.
Sí, parlaves també de la missió, de com nosaltres ens sentim enviats per Déu. I això és una qüestió que destaca el Papa Francesc en l'exhortació Evangelii Gaudium, la darrera, que tota l'Església, tota la seva acció, s'ha d'entendre en clau missionera. No és només el missioner que se'n va a l'Àfrica, com el pare Josep Miquel, o a Cuba, ni el moment en què estàs fent de catequista. No? Tota la vida de cada persona de l'Església és una missió. L'educació dels fills a càrrec dels pares i les mares és una missió. La feina, la manera de treballar és una missió. La manera de patir una malaltia que t'ha sobrevingut és una missió teva, de l'Església.
Jo veig aquí la persona de Déu, podríem preguntar-nos si Déu aquí s'ha equivocat, es va equivocar. I què s'entreveu? És de les grandeses de la Bíblia el veure a vegades les misèries dels homes. I veure que Déu, segons com, té un tarannà humà, també. Déu aquí sembla que s'hagi equivocat. El primer rei que havia escollit, a Saül, ha fracassat i el poble fracassa amb ell. I Déu envia un nou missatger, doncs, a la recerca, Samuel, a la recerca d'un nou rei. Que ha fracassat Déu aquí? Se'n pot donar aquesta impressió. Realment, evidentment, jo crec que la cosa va més enllà i aquí juga la llibertat de la persona humana que Déu ens ha donat, la grandesa de que Déu ens ha fet lliures per escollir-lo o rebutjar-lo.
També apareix una constant, no?, en aquesta lectura, que és que sempre Déu escull allò petit, no? El fill més petit és qui ell va escollir per rei. Normalment Déu camina així, Déu fa així,
no? No busca la qualitat, busca el fons del cor, potser, no? Més.
Exacte, és el que repeteix diverses vegades. No et fixis en les apariències. Jo em fixo en el cor. Nosaltres també hauríem de mirar més la vida, la coherència, que no pas les aparences de tots aquells que es presenten com els salvadors del nostre món.
Proposo que comentem breument el salm d'aquest diumenge, quart de Quaresma, que és el número 22, que ens convida a aprofundir en el significat de la imatge del pastor, com ja saben, i té per resposta: el Senyor és el meu pastor, no em manca res. Què ens diu aquest salm a nosaltres avui?
Jo penso que aquest salm ens invita a descobrir que el veritable pastor és el Senyor. Quan les coses van bé, i com dèiem fa un moment, quan la dificultat, la malaltia es presenta. En aquest moment el poble deia: on és Déu? Ara diu, en el moment de David, es trobem com es trobem, Déu és a nosaltres, sí o no? El dia que en la nostra dificultat s'arriba a la dificultat o la malaltia o l'amor, Déu és allà, sí o no? En el moment en què jo he de perdonar i em costa, Déu és allà, sí o no?
Veig que el salm, aquest salm va molt amb el temps del moment, i jo, precisament, potser la majoria de cristians avui en dia es mouen a grans urbs i sembla que un pastor no tingui cap sentit. Jo que em mou per una vall fosca, doncs hi ha molts pastors, i evidentment posar el Senyor davant del ramat, sigui de corders o sigui de vaques, que hi ha moltes per allà, doncs no deixa de ser molt significatiu veure que realment el pastor és el nostre Senyor. És una imatge molt real, molt autèntica, a rural, en el nostre bisbat, per veure i identificar la persona de Jesús.
Aquest salm també ens mostra com ha de ser el pastor, no? Primer, un pastor que s'hagi sentit una ovella del pastor de Jesús, no? Que ell hagi sentit com Jesús li ha fet descansar en prats deliciosos, no? En un llenguatge simbòlic. Com Jesús t'ha fet sentir la pau. I a partir d'aquí, tu pots fer a d'altres que també sentin la pau. Tu pots fer que altres descansin en tu. Tu pots fer que altres no tinguin por quan van per camins tenebrosos.
Proposo que passem ja a escoltar la segona lectura. Va bé?
Mm-hmm.
Sí? Doncs és de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes i del capítol 5è.
Germans, en altre temps vosaltres éreu foscor, però ara que esteu en el Senyor sou llum. Viviu com els qui són de la llum. Els fruits que neixen de la llum són tota mena de bondat, de justícia i de veritat. Mireu bé quines coses són les que agraden al Senyor i no es feu solidaris de les obres infructuoses que ells cometen en la fosca. Més aviat denuncieu-les, perquè el que fan en secret ens avergonyiria fins de dir-ho. Però tot allò que la llum ha denunciat queda clarament visible, ja que les coses són clares i visibles quan són llum. Per això diuen, desvetlla't, tu que dorms, ressuscita d'entre els morts i el Crist t'il·luminarà.
Pau, en aquest fragment, parla als efesis de la nova vida del cristià en termes de tenebres i llum. Podríem dir que la citació final podria ser un himne baptismal. Parla de desvetllar-se, ressuscitar i ser il·luminat pel Crist. Tenen la paraula a partir d'ara, tertulians. Qui vol començar?
Ser il·luminats és la contribució de la foscor. Avui en dia la foscor per nosaltres té poc sentit, o li veiem poc la força. Jo recordo que havia anat d'excursió amb temps joves, amb canalla, portant un esplai, i arribàvem a un refugi d'aquests d'alta muntanya, i encara no hi havia lluïa la llum, ni hi havia cap tecnologia tipus plaques solars per poder il·luminar el refugi. I a la que el sol s'anava, tot era foscor, però no només a fora, sinó dins del refugi. I evidentment tothom es reunia, es trobava al voltant del foc, al costat de la llum, de la poca llum que hi podia haver de les llanternes o d'algun llum. I això és molt significatiu, té molt de sentit, té molta força, no? També a nosaltres avui, Jesús, la foscor és la llum. Si realment estem a fosques, Jesús és l'autèntica llum. Que ens convoca com a comunitat, com a grup, ens reuneix.
Sí. Jo també penso que, encara que físicament potser la foscor no tinguem aquesta experiència generalment de com la foscor determina, no?, la nostra vida quotidiana, sí que tenim molta experiència de la foscor espiritual, no? Per exemple, penso en internet, en quan a l'abast són totes les foscors espirituals, a l'abast de tothom. Els nens també entren a internet per veure una pel·lícula, per jugar, i de seguida ja tenen allà anuncis de tot tipus, molta foscor, no? I llavors això també ens fa sentir com una necessitat urgent de la llum de Jesús en la nostra vida, en el nostre entorn.
Per a l'Arrion, què diria?
De vegades podem tenir la sensació de que la nostra petita llum del comportament personal no té ninguna repercussió, que els cristians passem per la vida i com si no. Jo aporto una experiència. Una vegada jo visitava un malalt, pare de família, tot anava molt bé, i un bon dia el metge li diu, amic meu, s'ha acabat. I vam anar a visitar-lo, i aquell d'entrada em va dir, Josep Miquel, tu eres cura. Diu, pues sí, sóc cura. T'has trobat alguna vegada amb Jesucrist així cara a cara? Perquè si jo me'l trobo, jo li diria quatre coses. Em vaig quedar parat. Bé, van començar. Al final, què era? Pues era aquesta situació de foscor. Tinc tot en marxa, tot va bé, i de la nit al matí tot s'acaba i no hi ha res a fer. com va ser així. Vam acabar tamís i, bueno, segur que és amb el bon Déu. D'altra, un altre fet de la nostra vida. En el 3 van entrar rebels a la nostra casa, a Corogó. Van colpejar els salesians, es van fer de tot, es van portar a la càrcel tot. I a la tornada es van oferir a aquests mateixos rebels aigua, que és el que ofereix signe d'amistat. I els grans de la comunitat, els savis, les àvies especialment, que tenen un poder, es van perdonar en nom de tota la comunitat. I el jefe, el cap d'aquell grup, va dir: vosaltres sou homes de Déu. Pues en la vida és bo saber que el bé que nosaltres fem, la petita llum de la nostra vida, mai va perduda. Jo penso en el centurió que termina dient, malgrat la creu, aquest home és el fill de Déu.
Una mica agafant-me la idea principal que abans deia, doncs el fet de que la llum o el foc, també recordava ara una casa d'uns coneguts allà a la Vall Fosca, tenen el foc a terra encara. És al voltant del foc on ens trobem tots. I aquí parlava Sant Pau que vosaltres éreu de la foscor. Volia dir, ser la foscor vol dir sentir-se apartat de la comunitat. El fet d'acostar-se al foc, acostar-se al Jesús, ens uneix també com a comunitat, ens fa a tots una sola cosa. I aquesta també és una idea molt bonica de veure, no? Al voltant de Jesús és com realment ens sentim tots una sola cosa a prop de Déu. Lluny de la comunitat, lluny de Déu, ens trobem lluny, lluny de Déu.
Patrícia?
Sí, sempre apareix la foscor, no?, a la nostra vida, d'alguna manera. I Sant Pau, aquí, en aquesta carta, ens convida també a no ser, a no fer-nos solidaris de les obres infructuoses que es cometen a la fosca i a denunciar-les. No? Aquesta és una invitació que continua viva, també, avui, en què hem de ser tan tolerants, tan respectuosos, que sembla que no es pot denunciar, que no es pot dir res dolent dels altres, no? Doncs també avui hem de ser valents per, d'una manera pacífica, diguem, saber denunciar les obres de la foscor.
Jesús es va dir que els homes vegin les vostres obres bones i glorifiquin al Pare, no a nosaltres. Penso que és la invitació a fer les obres bones ben fetes el millor possible, però no perquè diguin que ho fem molt bé, que ho estem fent molt bé, sinó perquè arribin al Pare. Si no, es quedem en la creació i perdem el Creador.
Clar. Molt bé. Doncs passem a escoltar l'Evangeli, va bé? Uh-huh. Des de Sant Joan i del capítol 9.
En aquell temps, Jesús veia tot passant un cec de naixement. Escopia a terra, va fer amb la saliva una mica de fang i l'estengué sobre els ulls del cec i li digué:
vés a rentar-te a la piscina de Siloé.
Aquest nom significa enviat. Ell hi anà, s'hi rentà i tornà veient-hi. La gent del veïnat i els qui l'havien vist sempre captant deien:
no és aquell home que veiem assegut captant.
Uns responien:
sí que és ell.
Altres deien:
no és pas ell, és un que s'hi assembla.
Ell digué: sí que el sóc. Dugueren als fariseus l'home que abans era sec. El dia que Jesús havia fet el fang i li havia obert els ulls era dissabte, dia de repòs. També els fariseus li preguntaren com havia arribat a veure-hi. Ell els digué: m'ha estès fang sobre els ulls, m'ha rentat i ara hi veig. Alguns fariseus deien:
aquest home que no guarda el repòs del dissabte no pot ser de Déu.
Però altres responien:
com és possible que un pecador faci tals miracles?
I es dividiren entre ells. S'adreçaren al cec altra vegada i li digueren:
ja que és a tu que ell ha obert els ulls, tu què em dius d'ell?
Ell contestà: que és un profeta. Li respongueren:
tot tu vas néixer en pecat i ens vol donar lliçons.
I el van excloure de la sinagoga. Jesús va sentir dir que l'havien exclòs de la sinagoga i quan el trobà li digué:
creus en el fill de l'home?
Ell li respongué: i qui és, Senyor, perquè hi pugui creure? Jesús li diu:
ja l'has vist, és el mateix que parla amb tu.
Li diu ell: i crec, Senyor, i l'adorà.
Jesús guareix un cec de naixement, un altre miracle signe del Senyor que mena hàbilment el cec guarit
vers una altra llum més profunda, la de la fe. Voy acceptant Jesús com a llum, Messies i Senyor.
És una escena que ens podem trobar en el nostre món, tants de nosaltres que som secs de veure el Senyor en els esdeveniments de la nostra vida, en la nostra realitat quotidiana, en el nostre treball, en la nostra família, en el nostre ambient, etc. No? No els hi sembla?
Sí, és una cosa que hem de demanar, no? Poder veure a Déu darrere de cada detall de la nostra vida quotidiana, perquè en tot ell hi és.
I què passa? Per què no li veiem? Pares, Larrion, vostè vegades, que és un vegades, home d'experiència...
De vegades anem una mica a la nostra o a la seva i no descobrim qui és l'altre. A mi em sembla aquest sec veritablement un model de la nostra vida. El sec accepta la seva realitat i després de la seva realitat, en aquest cas, no és ell el que va a Jesús, sinó és que és Jesús el que es fa el contradís. I Jesús li diu, fes això, vés-te'n a la piscina, lava-te i veuràs. I el cec, que no havia vist a Jesús mai, creu a la seva paraula. Va fer exactament tal com Jesús li havia dit. El tal com s'ha repetit diverses vegades en aquests diumenges. Abraham, tal com Déu l'havia fet. Moisés, tal com Déu l'havia fet. Samuel, tal com Déu l'havia fet. I ara aquí el sec, tal com Déu l'havia fet.
Tal com Déu l'havia dit, vol dir.
O l'havia dit, sí, exacte. Sí.
Tots els miracles es fan sempre per la fe del que rep la gràcia. És a dir, no perquè Déu imposi una actitud o faci un espectacle. El miracle sempre és tant en quant l'home, Déu, Jesús demana que l'altre tingui fe. Tens fe? Sí. Doncs els hi diuen els leprosos, doncs aneu aquí, al cec, vés a rentar-te. Si a partir de la fe de la persona es fa el miracle, no perquè Jesús imposi una actitud o una forma, el miracle es fa perquè Déu faci Jesús no faci un fet espectacular. I el bo també de veure en aquest home és el procés, no? No només, no creu en Jesús d'entrada, si hi ha tot un procés de conversió. Primer cura, i veu, i torna a veure, però no sap qui li ha curat, no sap qui ha estat. Hi ha tota una recerca per la seva part d'anar a trobar aquella persona que li ha obert els ulls, fins que el reconeix, evidentment, com a se li revela com el fill de Déu. És a partir d'aleshores que creu de debò.
I en aquest procés, quan hi ha hagut el canvi, quan el cec hi veu, el canvi és tan profund que fins i tot la gent arriba a no reconèixer-lo, no? Penso també en quan Jesús va ressuscitar, que molts no el reconeixien. Quan passes de la mort a la vida, el canvi és tan fort que fins i tot els que et coneixien abans poden no reconèixer-te.
No? A partir de la humilitat, no? Si comença a entendre o a conèixer, la Rion ho ha comentat, no? A partir de la humilitat de la persona, comences a reconèixer Jesús. Si creus savi, si creus que tu saps tot, que en el món tu ja ningú té que dir per on tinc que anar, jo ja sé fer-ho tot, jo ja sé fer-m'ho i muntar-m'ho, és quan realment ets un ignorant al mig del món. A partir del moment que un reconeix la seva ignorància i sap posar-se en mans del Senyor, és quan hi comença a veure, perquè la fe llavors hi fa veure les realitats de la vida.
De l'altra part, hi ha el miracle, que és llum evident, obliga a tomar una posició al que està fora. Els veïns, com diuen, si saben perfectament qui és aquest senyor? Perquè diuen, no, potser sí, potser no, se sembla. Quina és la raó oculta per la qual aquest... No diuen, sí senyor, aquest és el que estava
potser,
aquí.
Potser no estava però, tan clar, eh?
Però, els pares, sí, és el nostre fill, però, hi ha la por aquí, a l'autoritat. L'autoritat, en aquell cas, són els fariseus que parlen des de la seva superioritat. A mi m'agrada molt perquè es defineix la paraula que li diuen al final. Els fariseus. Tu eres un empecat. Has nascut en pecat i vols donar-nos a nosaltres lliçons de què?
Tant com en el relat de Jesús se li demana un miracle. Diu, fes un miracle i creurem en tu. Jesús fuig d'això, perquè sap que amb l'espectacle no es creurà per això mateix, sinó per la fe de la persona. Tanta gent al nostre voltant, fins i tot hi ha gent que està a la recerca de la fe. Vas pensem que és un fet de... Mira, jo d'avui per demà creuré i ja està. No, sinó que hi ha gent que realment diu, jo voldria ser com tu, o jo voldria creure. I no crec perquè em falta aquest punt final, em falta aquest creure final, aquest descobrir-me del tot. Evidentment hi ha part en aquest sentit de buscar la humilitat, d'obrir-se el cor i de ser senzill per poder realment descobrir el Senyor, no?
En la búsqueda de la veritat, que és el que el cec va sempre darrere i un pas endavant. És un home que m'ha curat, és el profeta, és un profeta i al final, qui és? Jo crec, Senyor. Però al mig està la discussió, el camí. I l'actitud dels fariseus és la pròpia d'un fariseu. En la discussió tu tens una opinió i jo tinc una altra opinió. Anem a veure què de part de veritat tu aportes que jo no havia descobert. Això és un diàleg. Fariseus no, parlen des de la seva superioritat. I menyspreen, insulten a l'altre, el desconeixen. Si poguessin destruir-lo, el destruirien. Finalment, has nascut en pecat i vés aquí a donar-nos a nosaltres. I és el que a la fi de l'Evangeli Jesús les diu, us creieu que veieu? Vosaltres no veieu res.
També nosaltres podem caure en aquesta actitud dels fariseus, de pensar que no podem aprendre res d'un que considerem que està en pecat. I un altre element és que Jesús fa la curació d'aquest cec en dissabte, no? I sempre la controvèrsia que suscita aquesta actitud lliure de Jesús envers la llei, no? De posar davant el bé de la persona que no pas la norma.
En tota aquesta escena també és curiós que Jesús és absent. És a dir, Jesús apareix al principi, però la resta, tota la descoberta que fa la persona, en aquest cas el cec, Jesús no hi és. No. És a dir, és una descoberta personal també, és un itinerari que hem de fer també, evidentment encomanant-nos al Senyor, però és una recerca també personal que té, en aquest temps de Quaresma ens toca fer. La setmana passada parlàvem de l'aigua viva, avui parlem de la llum, parlem de la vida, la setmana que ve, tot un itinerari doncs, d'anar trobant, el Senyor de manera personal. Per això és aquests temps forts, sigui Advent o sigui Quaresma. Són temps de recerca personal envers el Senyor.
Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, els comentaris que han anat sorgint en un text que veritablement doncs, és un...
És fabulós.
I ens dona un missatge molt interessant per als nostres dies, perquè no és només la guarició física en aquest cas, que també, sinó sobretot el missatge que hem comentat que s'hi amaga darrere aquest miracle signe del Senyor. No els
sí,
hi sembla?
Perdona, jo ja diria una petita cosa. La valentia d'aquell cec davant els pares, davant els veïns, davant els fariseus, davant les autoritats, la valentia del seu testimoni. Soy jo. Per nosaltres, els cristians, que avui sembla que, en fi, el nostre món es menysprea, es deixa de costat, hauríem de ser una mica com aquest cec, valents a testimoniar la nostra fe amb tot el respecte. Però la meva fe és aquesta.
Jo acabaria amb una invitació als nostres oients perquè demanin la gràcia de poder veure darrere dels moments quotidians, darrere dels esdeveniments de la vida, la mà de Déu.
Sí, sí. Molt bé, doncs sembla que ha quedat prou lligat tot aquest tema. Hem parlat abastaments doncs, sobre les lectures d'aquest diumenge quart de Quaresma, la litúrgia del qual doncs, hem comentat aquí amb els nostres tertulians, Patricia Navas, mare de família, periodista i membre de moviment de Schoenstatt i de la família de l'Anyell. Moltíssimes gràcies, Patricia.
Gràcies.
També ho hem fet amb el pare Josep Miquel Larrion, salesià al Col·legi Sant Ermengol d'Andorra la Vella i vicari d'Encamp, encarregat de l'església del Pas de la Casa. Això també és Andorra. Moltíssimes gràcies, pare Larrion.
A vostès.
i també amb el Josep Montoya, pare de família, diaca permanent i responsable pastoral de la Vall Fosca, al Pallars Jussà. Gràcies també.
Fins una propera vegada.
I com no, també, amics, gràcies a vostès, perquè setmana rere setmana sintonitzen la taula de l'Evangeli. Ja saben que ens agrada molt rebre els seus comentaris, les seves opinions, els seus suggeriments sobre el programa. Poden continuar fent-ho a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Els hi esperem. També recordin que ens trobaran al Facebook. Gràcies a l'Àlex Alsina, també als controls. Fins la setmana vinent. Us ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.